Com passa amb les qüestions feministes, sembla que parlar de temes LGTBI a molta gent avui dia li fa com molta mandra o et diuen allò de què es queixa aquesta gent si ja té els drets blindats i som un país supertolerant. Les dades d'agressions homòfobes ho desmenteixen. No només han pujat, sinó que sembla que el perfil és habitualment el d'un home jove. Això vol dir, per una banda, que sí, que hi ha més consciència i es denuncia més, però també hi ha certa reacció. No només això, sinó que també hi ha coses que potser no hem acabat d'explicar bé, de parlar prou, d'entendre bé, hi ha encara molts prejudicis pel que fa a la bisexualitat, per exemple, o la qüestió trans sembla que no s'ha acabat de parlar amb prou profunditat. Avui parlarem de tot això i, com sempre, ho farem amb vosaltres, que ja sabeu que podeu venir i dir-hi la vostra. Bon vespre i benvinguts a La crisi dels 30, un espai de trobada en català des del bar Casa Almirall de Barcelona. Avui, com dèiem, parlarem de drets LGTBI i de com segurament no estem tan bé com pensàvem. I ho farem amb dues persones que han parlat molt sobre el tema des de fa anys a més. Una és el Rubén Serrano, periodista especialitzat en qüestions LGTBI. Benvingut.
Moltes gràcies, quina bona intro has fet.
I la Caral Guinart, il·lustradora que fa art en perspectiva sàfica. I a més també està el podcast Salsa Romesco, que és un consultori LGTBI de sexualitat, es podria dir així, no?
100%.
Benvinguda també.
Moltes gràcies.
Ja sabeu, aquest podcast es diu La crisi dels 30, soc molt pesada, sempre començo per aquí. No parlarem de la crisi dels 30 en si, però sempre començo preguntant per coses generacionals, de trajectòria vital, etc. Llavors, clar, som una generació que, en teoria, amb el tema LGTBI, suposadament estem bastant alliberats, però si mirem enrere, ens trobem un passat que no ho era tant i un present que encara seria qüestionable, no? Si mireu enrere en les vostres trajectòries pel que fa a aquest tema, què hi veieu i quin itinerari de pensar sobre el tema, d'acceptar certes coses, de lluitar per certes coses, creieu que heu fet?
El que penso és que hi ha hagut com una autoconsciència tota l'estona sobre mi mateixa, no? Que no sé si l'ha passat també a la Queralt, però jo era com molt conscient des de petit de que tenia pluma, de que era el maricón de la classe, no? De que tenia un pes que no era com el de la resta de gent, sinó que era una persona més voluminosa, de que a sobre era molt tartamudo, em feia pànic parlar i exposar-me, no? I sempre he sigut com molt conscient de, bueno, jo estic ahí a un racó, a una marginalitat socialment mig imposada, i el fet com d'anar a sorgint d'ahir ha sigut com molt de lluitar-ho, no? De, jo sí que ho veig, no? Com que ha sigut una lluita, perquè tot el factor que hi havia al voltant, tampoc és que et facilités molt en aquella època aquesta mena d'abraçar la diferència, està molt bé, benvingut, t'acollim, i per sort crec que ho he pogut reenfocar i treballar d'una forma, ja m'he com reconciliat una mica amb aquí Rubén, del passat, no? De, vam fer el que vam poder llegar possible, i jo, malgrat les veus reaccionàries i cíniques, no? De que està tot mal, jo sí que veig un cert progrés i avançada en certes coses de fa 30 anys enrere.
Caral?
Sí, jo estic d'acord amb el que diu ell del tema de l'autoconsciència. Jo me'n recordo quan em vaig adonar que era lesbiana. Bueno, en aquell moment pensaves que eres bisexual perquè el xoc no fos tan heavy, però jo me'n recordo que de la poca educació sexual que rebíem en aquella època, espero que ara això s'hagi arreglat, jo l'únic que tenia clar era que era una cosa que jo no podia triar, que m'havia passat a mi, i repetir-me un mantra molt violent que avui en dia encara el revisito una mica, no creiem-me'l, sinó pensant en això, en el passat i el futur, de per què a mi? O sigui, a mi, jo tota l'estona era per què jo, per què he hagut de ser jo, no? En tota la meva classe, en tot el meu poble, per què m'ha tocat a mi. I això és ja molt circumstancial de com es vivia l'homosexualitat en un poble, no? De Catalunya Central, de 6.000 habitants, de sense referents, sense educació sexual, i a més, jo venint del jazz d'una família d'esquerres i molt progressista, que jo ho arribi a viure com una violència tan sentida, imagina't ficar-te a la pell d'algú que no viu dins aquests privilegis, no?
Clar, de fet, segurament una de les coses que ens vam trobar a la nostra generació és que encara el relat era molt negatiu, no? Segurament això no ha passat tant ara, però aquest per què a mi és, potser podies trobar relats de bueno, no passa res per no ser heterosexual, però sempre ve lligat a rebràs discriminació, rebràs violència, la teva vida no serà una vida en positiu, no? Mm-hmm. Això és una cosa que com a mínim crec que parcialment s'ha aconseguit trencar.
Mm-hmm. Verdaderament sí, no? I crec que ho vam naturalitzar almenys la generació no? que venim de 30 anys enrere, que la nostra forma de ser, la nostra dissidència, no? Ja sigues gay, lesbiana, una persona bi, trans, anaves a rebre una violència que venia com a punt de partida en la teua ruta de vida vital, no? I el fet d'anar trencant això i assenyalant les violències i marcant-les, crec que ens ha donat una autonomia i una agència que, ostres, pues, tant de bo fer a 15 anys o poder dir, no? I que no em farà por dir-li a ma mare, mama, vull que vingues a parlar amb no sé qui de l'escola perquè m'estan dient mariconyes, perquè donava vergonya també dir aquesta paraula cap a ma mare, no? Era, al final és un, crec que un rebut com un marcatge que crec que és com la base de tot, de que no estàvem sent correctes, no? No eres un bon home si eres gay o tens pluma, no eres una bona dona si eres lesbiana i no cobreixes certs patrons, no eres tampoc un bon home i una bona dona si eres bisexual, com tot era, el factor anava a un gènere i a persones disruptores, no? I clar, és molt complicat créixer així i jo crec que també ens hem de ficar com un gomet verd que hem trascendit això, malgrat que encara hi ha gent, doncs, bueno, penso molt amb l'assassinat del Samuel Luis, no? O de la Paloma Barreto, que era una dona transmigrant, no? De les noies que s'han suïcidat a les escoles. Vull dir que aquesta violència està, però crec que hi ha un canvi de mirada i de relat i legislatiu que transcendirà a la societat i això és una cosa que hem aconseguit entre totes, no? Vull dir que crec que també hem de lluitar molt amb el cinisme, no, de les persones que van cap a l'iceberg. No? L'iceberg en plan, és que hi ha molts maricones en esta sèrie, o és que Rosalía està amb les amigues. Un segon, perquè això és anecdòtic. Si veus el que hi ha baix, hem transformat moltes més coses perquè tu pugues veure que això et pugui molestar des del teu privilegi, no, de heterosexual, cis, home.
Ara, quan deies això del relat, pensava en un dels relats que segueix sent l'arma de l'extrema dreta, no? I de totes les violències, que és el de la por, i que de fet va ser el primer eslògan de la primera manifestació LGTBIQ+, aquí a Barcelona, va ser no tenim por, nosaltres som, i és que jo me'n recordo quan vaig sortir a l'armari, el relat que se'm va inculcar va ser aquest, no? Dins del meu entorn familiar hi havia por, hi havia por a que acabaràs en un context marginal o acabaràs en un context violent, no? Com que t'estaves ficant en perill tota l'estona. I crec que és una arma de doble fil, això, perquè un dels treballs que s'ha fet és aconseguir que la gent deixi de tindre por, tant a xarxes com al seu dia a dia, però alhora estem passant per alt que hi segueixen havent-hi moltes violències que potser no generen una por supervisible, però que hi segueix sent, no? I crec que, en certa manera, el relat de les xarxes socials va per aquí, no? Que se'ns està dient que podem expressar tot el que vulguem tot alhora, però alhora també tots aquests relats es fa servir l'extrema dreta en contra nostra, no? De mireu tota aquesta gent, doncs, el que tu dius, no? Ara estan a tot arreu, i jo, perdoneu-me, però crec que no estem a tot arreu. De fet, jo busco al Netflix una sèrie, una sèrie de confort per deixar de pensar i et ve al cap una sèrie sobre amor, no? No? Algú com Amell Universal i les sèries que ofereixen una història d'amor LGTBIQ+, que no sigui conflictiva, potser són un 1% del 99% d'èlites i altres relats que a mi no m'interpel·len. A mi m'agradaria poder tindre un catàleg audiovisual i cultural.
Com el heterosexual.
Exacte, que m'interpel·lés, això m'encantaria.
No només en nombre, sinó també en relat. Això que comentava, de que potser no hem acabat de trencar del tot la cosa aquesta de vides en positiu. Mm-hmm. No? Vides que no totes les trames de sèries LGTBI siguin el drama o la violència, o, no? Això sí, encara sí. És fort, però encara costa.
I sí que hi tenim com, no, hi ha com més contingut que està sorgint, però és com tan minúscul, no? I tan com crepuscular dins d'una que ens aferrem, no? M'aferro a Hairstopper perquè, uau, m'aferro a Smiley, i és com, tampoc és això, no? Simplement és el que deia la Clara, és que puguem tenir la mateixa varietat de consum i que no tinga que agafar l'única cosa en positiu que estic veient i l'analitzo perquè, clar, és que no és que siguem supercrítics sobre productes LGTBI, és que hi ha tants pocs que, totalment, clar, és que l'agafes com si això fos la Santa Bíblia. Bueno, ni que fora jo Lux, jo no sabia, però sí, és en plan, m'estan donant algo amb, sí, sí, amb què narrar-nos, no? Mm-hmm.
Sí, es diu, oh, és que inclusió forçada, no? Estan a tot arreu. Quan poses, per exemple, un simple petó lèsbic en una pel·li de Disney, la que es lia, no? Clar,
sí, sí.
Jo tinc la sensació que aquesta cosa de una de les coses per les quals diria que no estem tan bé, i això, Rubén, que vas fer un llibre que es diu No estamos tan bien, no? Segurament els dos ens sabreu dir moltes més, però una de les coses és que la noció d'armari no és que no l'hàgim aconseguit trencar, que entenc que és complicat, però és que no estem ni començant a trencar-la. És a dir, suposem que li hem de pressuposar heterosexualitat a tothom des de petits, no? I quan vols creuar el tema LGTBI amb nens, per exemple, a d'una nena li pot agradar una altra nena, això encara tot el que genera, no?
Bueno, és la gran institució que és la família, no? A més, sí que és veritat que jo sento que estic repetint-me des de fa 15 anys. No és com el mateix argumentari sobre l'armari, el mateix argumentari sobre la família, el mateix argumentari sobre el desig, en plan, ostres, per què nosaltres, no, les dones, les persones LGTBI, les persones migrants, estem tan treballades, en sabem les respostes, en sabem com actuar, tenim una proposta, i en canvi hem d'estar amb cura i amb atenció de que un home, marca registrada, mitjà, mediocre, blanc, cis i heterosexual, es senta agredit perquè nosaltres estiguem aconseguint més espais i més drets que no teníem i que tu, com a punt de partida, sí. Vull dir, perquè no hi ha un esforç que és el que jo he fet, no? Perquè hi ha també una... Perquè he de fer jo l'autocrítica, perquè no la fa el grup, no? D'homes en general, en plan, no t'estic dient a tu que individualment pugues ser un potencial violador, un potencial agressor, no t'estic dient això, sinó que el poder que l'ha tingut és un grup on tu pertanyes. L'únic que estem dient és que, si igual que jo, que hem fet un pensament col·lectiu reflexiu, ostres, no estaria mal que els nostres interlocutors, que sou vosaltres, també fareu un pensament no, col·lectiu de per què m'estan dient que puc ser potencialment agressor per a molta gent? Bueno, igual hem de revisar qui ha comès aquestes violències i el denominador comú és que pues, han sigut homes, no? Blancs, rics, heterosexuals, cis, etc. Vull dir que... hi ha una vara de medir que és molt injusta, no? Perquè ens estem escudrinyant, no? I repensant tota l'estona. I crec que és també molt, molt esgotador, saps? En el sentit de que al final què et molesta, no? Que hi hagi una llei d'igualtat LGTBI que prohibís les teràpies de conversió que eren legals en Espanya fins fa literalment 5 anys.
Ah, és fortíssim això.
Fortíssim això.
És molt fort.
No? O què et molesta? Que una persona trans tinga drets adquirits en el sentit de que no ha de demostrar mèdicament que està malalta ni que està X anys fent ja no, tot el tema de no, les pastilles
de transició. Sí, de la transició més mèdica, no?
No? Sí. Això és una cosa que et molesta, no et molesta que ens facin encara... que ens peguen pallisses pel carrer, que ens insulten als... col·les, ahir no hi ha cap problema, no? Però l'altre, el més simbòlic és on va. Jo crec que al final, o part de lo que jo he entès de tot això és que hem comès una mena d'error comunicatiu, no? Crec que quan hem parlat sobre drets LGTBI o drets feministes o drets grans, el nostre interlocutor eren persones iguals que nosaltres i persones de la mateixa generació o superior que nosaltres. I hem desatès absolutament a els nens, que no nenes, sinó nens o més clars, de sexe a 20 i algo d'anys, on ells han crescut amb que, ostres, l'establishment és lleis feministes, lleis LGTBI i regularització ja i més drets per a tal. I damunt m'estan dient que jo puc ser un potencial agressor, però si jo no soc això, jo no m'hi reconec, no? Crec que l'error que hem comès ha sigut comunicatiu d'oblidar a tota aquesta gent que no ha sentit interpel·lada i que els ha agafat és... l'extrema dreta i el vices de turno.
El que jo tinc la sensació que també està passant molt i jo per això també reivindico molt el tornar a sortir de l'armari, tornar a dir públicament que sóc una persona dissident, és que les marques han vist, vale, aquesta persona és una persona que no s'organitzarà, però li puc vendre coses. I mentre jo li pugui anar venent coses però no s'organitzi, a mi m'és igual, jo accepto tot el que és LGTBQI+, sempre i quan no estigui organitzat, sempre i quan no invadeixi el meu privilegi, no? I per això també quan ens referim a la problemàtica aquesta superlatent i superperillosa de l'alçament de l'extrema dreta entre menors, també jo és una cosa que, mira, no dic que no me'n vull responsabilitzar perquè considero que és egoista, però sí que penso que els col·lectius LGTBQI+, des de fa anys i des de fa dècades, des de la fundació de les primeres associacions, des de Stonewall, des d'on vulguis, ens hem organitzat per transmetre els nostres valors des d'una perspectiva educativa. Hem fet congressos, hem fet assemblees, hem generat recursos, hem generat articles, hem intentat entrar a la docència, hem intentat entrar a les institucions que manen en la docència i mai ens han escoltat. Llavors, sempre ens han negligit la paraula, ens han apuntat, ens han dit que érem marginals i que no calia que se'ns escoltés. I ara ens trobem amb un problema garrafal de docents que no tenen eines perquè X departaments van decidir no escoltar a pioneres i pioners que estaven intentant donar eines a tot això, no?
Clar, això segurament a molta gent li sobti o contrasti amb la seva idea, perquè molta gent segurament et dirà: no, home, però ara sí que l'estat quo, la cosa de LGTBI hi és, ara sí que es fa educació sexual... Bueno, que l'educació sexual no hem aconseguit fer-la obligatòria, que això també tela, però és un altre tema, no? Però quan es fa educació sexual o quan es parla del tema, es parla amb perspectiva LGTBI-friendly, i això hi és, no? Dic, perquè pot contrastar amb això que 100%. Deies.
Sí, jo crec que també... jo sé que el meu discurs és problemàtic, eh? I que és... que és veritat i que no tinc en compte a molta gent, però també penso que... Ho estem vivint ara més que mai, està havent-hi unes vagues d'educació brutals perquè falten medis, perquè falten docents, perquè falten recursos. Ja estic 100% segura que hi ha molts docents LGTBIQ+, que des dels seus llocs de treball, no només a Barcelona, vull dir, a pobles, han intentat tirar endavant classes, tutories, han intentat convidar ponents d'altres llocs, i estic 100% segura que des de direccions se'ls hi ha vetat perquè les seves veus sempre són molt més rebutjades que les del professor heterosexual que porta donant classe allà des de fa 50 anys. Vull dir que crec que també hi ha d'haver una revisió estructural en aquest sentit.
Clar, de tot això que comentàveu, aquesta reacció cap a l'extrema dreta, aquesta reacció contra el feminisme i també contra la qüestió LGTBI per part d'homes joves, tu deies, Rubén, no ens hem interpel·lat prou. Clar, jo aquí
O no correctament,
exacte.
Perquè crec que com que els hem parlat tota l'estona.
Hem parlat tota l'estona, vull dir.
Sí. I ells han escoltat xerrades a l'escola, exacte. Sí, no se'ls ha interpel·lat bé. Però bé, a mi el tema de l'autocrítica m'interessa, de dir què hem fet malament, com hauríem de canviar aquesta comunicació. No sé si en alguns moments certs temes espinosos semblava... o potser alguns homes joves tenien la percepció d'ostres, d'això millor no parlo, millor callo, perquè em diran transfob, homòfob, el que sigui, a la primera de canvi, millor no parlo, i després tens l'extrema dreta, fins i tot a vegades certa esquerra reaccionària, que s'atreveix a parlar del tema, i et dona una altra explicació, no? D'això que a tu et generava dubtes, per exemple, amb la qüestió trans o amb el que sigui, i tu dius, vale, aquests m'estan parlant, amb aquests em puc expressar, m'estan com solucionant els dubtes, llavors m'agafo aquest relat. No sé si ho hem fet malament en aquest sentit, de que potser podríem haver aconseguit que s'expressessin més dubtes, encara que fossin coses problemàtiques, sense titllar de fòbia a la primera.
Sí, és que jo crec que hi ha un tema de... O sigui, els estudis de gènere són una branca acadèmica acollonant. És a dir, això es porta estudiant...
I molt diversa.
I molt diversa. Els estudis de gènere a Catalunya van arribar tard. O sigui, jo me'n recordo, el primer màster de feminismes va arribar amb la meva quan jo sortia de la uni. Vull dir que jo tenia 20 anys quan la institució educativa va decidir posar el focus en això, quan a Boston o a altres llocs ja feia... anys que això ensenyava. Per començar, anem tard. I, com a autocrítica, com que anem tard, els resultats han sigut el que han sigut i això es pot arreglar. Vull dir que no tot és negatiu. Per altra banda, també penso que si tenim en compte que els estudis de gènere són una assignatura cabdal com a tal i requereixen els seus tempos, crec que vam començar ensenyant a les escoles massa de cop. És a dir, que no hi va haver-hi plans educatius centrats en els estudis de gènere, perquè potser no era un tema d'enxufar estudis de gènere a totes les assignatures, poder era generar una assignatura d'estudis de gènere dins dels propis instituts. Vull dir que crec que hi ha hagut un tema de mala organització i de voler córrer perquè anàvem tard ja, no?
Sí, o inclús també professorat format, perquè jo crec que molts professors amb molt bona fe, de molt bona fe han posat el tema sobre la taula a classes, però potser no ho han fet de les maneres més correctes. No? Potser certes coses, si les dius d'una manera com molt general o molt agressiva, pot generar malestar entre els nois, per exemple, no 100%. Ho sé.
Ostres, jo que, o sea, crec que és un tema molt complicat sobre com... o argumentar una crítica sobre com ens hem comunicat mal cap a aquest tipus de... no, cap als nois joves i què podem fer. Perquè vull dir, jo me conec la heterosexualitat de pe a pa.
Això, total. Això.
Me la conec, això, de pe a pa.
Jo ho sé tot d'ells.
Ho sé tot d'ells.
Però ells no saben res de mi.
Exacte.
Això és heavy.
Això és un problema, vull dir.
Total.
Jo me sé de cançons de Melendi de pe a pa. Me conec els talles de pe a pa. Sé qui és Manel. Però tu no saps què és...
I qui és el Manel?
I tu no saps què és Padam Padam de Kylie Minogue. Per què? Perquè penses que és de maricons? Perquè és una dona? Parlem-ne, perquè el problema ahir no el tinc jo, el tens tu. Sí, perquè no hi ha una escolta activa, no? Perquè en aquesta societat tu saps que tens un pastís molt xulo, que és el poder i l'hegemonia de certs espais a la feina, a càrrecs polítics, en qui guanya més sou que altra persona, i tu no vols compartir aquest espai.
Però sí que és veritat que a les aules o aquests nois joves potser no tenen, bueno, primer no tenen la consciència d'aquest privilegi, però a vegades potser són nois que potser certes violències encara no les han exercit, o que potser, bueno, han creuats per altres opressions, no? Que potser és un jove migrant i que li estan 100%. Dient que és un privilegiat, etc. Clar, perquè això és complicat, perquè sí que és veritat que el privilegi hi és, però com l'expliques per entendre que no és tan senzill, no?
100%. Clar. Sí, bueno, i que també hem de parlar de classe. O sigui que és que la classe, i ara més que mai, està atrevessadíssima amb absolutament tot.
Totalment d'acord.
I crec que les docents, una de les coses que es queixen moltíssim és que tots aquests nens, tots aquests infants, arriben a casa i tenen uns panorames heavies i elles han d'ensenyar coses que potser haurien de vindre preses de casa. Llavors, crec que també... ficar el focus només en que som les bolleres i els gais que hem fet que ara Espanya sigui feixista...
Total, sí, sí.
Hòstia, jo a això em refereixo quan dic que potser no cal que ens responsabilitzem, perquè les bolleres i els gais estem fent, us ho juro, tot el que podem. I per sobre de tot, recolzant el moviment de docència i d'autogestió en la docència. Llavors, crec que també... en termes d'educació, que ara s'està fent, repeteixo, ens hem de ficar amb la classe i amb la inclusió social, que això també, bueno, és un temón. És a dir, si la gent té un sostre on viure, té un plat a taula i té un ambient a casa on no hi ha violències masclistes, doncs segurament als nens no els hi faria tanta por dir que són maricons o no anirien a forrar el maricón de la classe.
Què més diríeu que no estem tan bé com pensàvem? Que havíem dit, no, el tema de drets LGTBI, com vam arribar al matrimoni homosexual fa 20 anys, ja la cosa està més o menys resolta, tothom pot ser-ho lliurement pel carrer. Què diríeu que no està tan bé? Jo penso molt, per exemple, encara en molts prejudicis sobre la bisexualitat, per part de gent molt jove, que tu trobes. O sigui, sembla que si estàs amb un home, tothom dona per fet que ets heterosexual, i encara que ho diguis... No, clar, si estàs amb un home ets hetero, no? Però són mil coses, per posar un exemple.
Dins el propi moviment LGTBI hi ha bifòbia, o sigui, bifòbia...
Completament.
Misogínia també. Tot,
exacte, i misogínia, o sigui, extasíssima, i crec que també... és que és... Bueno, tenim deures, i això és una cosa que jo dic sovint, de que ens hem de revisar moltíssimes coses internament amb la bisexualitat. Jo, una altra cosa que sí que... Mira... És una cosa que jo ara tinc latent perquè he fet 30 anys.
Crisi dels 30.
Sí, que...
Patrocina.
Bueno, perquè he fet 30 anys, estic en edat fèrtil, comences a plantejar-te el tema de ser mare, no? O de maternar, d'alguna manera, indiferentment de si gesto o no gesto o cullo o tal. I parlant amb companyes que són dones lesbianes, persones homosexuals, que escolaritzen els seus fills, ostres, cada any... quan han de canviar de tutor o tutora, perquè hi ha relleus, evidentment, tenen una por brutal a que la persona a la que els seus fills educarà no estigui educada en termes de gènere, en termes de LGTBIQ+, no faci servir pronoms neutres, parli de pares i mares en comptes de famílies. Llavors, tu tens el teu fill en un jazz de família LGTBIQ+, creixent 8 hores al dia, o 6, no sabem bé quantes en fan ara, en un entorn heterosexual. Això, a mi, em fa una por, però de veritat, o sigui, em fa por de dir... Ostres, jo a casa l'educaré des d'una perspectiva LGTBIQ+, des d'una perspectiva diversa, i de cop i volta veurà que al col·le la realitat és 100% diferent. I llavors... a l'infant que li genera això, una dualitat de personalitats espectacular, que és el que està bé, el que veig a casa o el que hi ha a l'escola, que és el que està bé, no? Llavors això jo crec que és una cosa que jo ara tinc, bueno, bastant latent, perquè hi penso molt, no? Com s'escolaritzen els nens de LGTBIQ+.
Però sí que jo a vegades ho penso de... que maco que segurament els meus fills aniran a una escola on hi haurà nens amb dos pares i nens amb... i tant de bo haver-ho tingut jo.
Sí, sí,
això sí que també em sembla com un canvi de referents i d'imaginari que sí, que a poc a poc, no? Però...
Jo m'apunta com una llista mentre us escoltava,
llista,
no? En plan...
en què n'estem bé?
Pues mira, he pensat molt en la bellesa, en plan, on acabaré jo passant la meva edat més gran, saps? És una cosa que sí que em preocupa. Pensem molt en les persones sexuals. Ostres, ningú els està parlant des d'espais més mediàtics, no?
Asexuals.
Asexuals. Mm. També amb les persones trans que tenen un... O sigui, que no tenen un passing, evident, no? Mm-hmm. Sinó que es nota que és trans, no? En plan, vale, aquestes persones, quin tipus de violència reben? Com les podem ajudar? Com podem transformar això? Pensem molt també amb la feina. Jo, a lo millor, perquè... Bueno, a lo millor no, perquè visc en el món Happy Flower de la comunicació, tot, on he treballat sempre amb bolleres, maricons...
Yeah, sí,
plato, genial, no? Està bé. Però, clar, quan te vas a un món més corpo, o a un banc, o a un espai més rural, quina dinàmica es genera ahí, no? O què s'activa? La pressió estètica. O sigui, per a mi, hated rivalry és violència estètica que rebem els maricons tota l'estona, em sembla horrorós.
També s'està parlant cada vegada més de la pressió estètica cap a homes, però dintre del món LGTBI és que és molt més fort. És a dir, aquesta pressió cap als homes és veritat que és més forta que cap als homes heteros, segurament, no? En què ho veiem?
Pues mira, espera que la meva psicòloga no escolti este podcast, però jo vaig entrar a teràpia perquè... O sea, la meva frase era: ningú va estimar-me perquè sóc una persona gorda. I ella, què? I jo, sí, sí. En plan, al final, el model d'home que ha rebut tota la vida és un home masculí, és un home fibrat, un home que va al gimnàs, un home guapo, un home atractiu. I si jo no era com aquest home, ningú no anava a fixar-se en mi. Quan ja entres una mica, no?, en els espais homosexuals, que no mariques, sinó homosexuals, hi ha una bellesa canònica molt bèstia, que jo he arribat a sortir de discoteques gais plorant perquè em sentia una persona lletja. I és, vamos, quina distorsió tinc. I també com ens hem creat molts gais, on jo m'inclueixo, una forma de validar-nos físicament. A través de la bellesa, de l'atractiu, no? I és curiós com molts cànons estètics homosexuals els ha adquirit l'heterosexualitat passats 10 anys o 5 dècades, en plan, amor, los metosexuals són els gais dels 90. Ara que estem com començant a mirar els homes en pitillos, en plan, això ho fèiem nosaltres fatal. Ara estem els gais, no?, amb la nostra ropa anxa, les cadenetes, looks més masculins, més militars que arribaran a ells i els perpetuaran, no és com, uah, que fort, no? Com...
O sigui, la pressió estètica homosexual, d'homes homosexuals, precedeix a la d'homes heteros.
Perquè, té un factor comú, un denominador, que és ser home i presentar-me com un home i ser reconegut socialment com un home. No? I ahí encara hi ha una gran valia que hem normalitzat i assimilat per, per presentar-nos davant d'altres homes, en plan, puedo ser gay i comer pollas i comer culos, però sóc un tio, saps?
Ja. Yeah,
flipes.
Uau. Et puc fer una pregunta, jo?
Sí.
És que... és que bueno,
consultori,
clar.
Bueno, clar, clar.
És que jo tinc un podcast i...
Salsa Romesco.
Sí, i ens escriuen molt pocs gais i em falta una mica de tal. Jo, referent a tot això que deies, sí que tinc amics i ho veig, i és vivencial el tema de la pressió estètica entre homes gais, i et faig aquesta pregunta des de la ingenuïtat. Creus que el fet de ser homes que heu sigut educats des del consum de cossos, des de l'objectificació de la dona, us ho porteu al vostre terreny, per tant, es multiplica, en plan, sou homes que us enamoreu d'homes?
D'un cos, com... totalment, sí, sí, 100%, o sigui, crec, estic super d'acord, perquè... Sí, és que ho he sentit així i ho he viscut així, i en els típics, no? Alguna trobada que fas per Grindr i tal, jo he tingut gent que m'ha arribat a dir...
És que hi ha el Grindr, que és un...
Estàs gordo. Ah, o ve al gym. I és en plan, uau.
És que em sembla tan heavy, perquè una lesbiana...
No ho fa.
Clar, no ho fa.
O sigui, la manera de cosificar la dona és cosificar l'home quan el desig de l'home és cap a un home, no? Vindria... Sí. Clar, és que això...
Sí, sí. És que per això també, quan parlem d'educació i ho fiquem tot en el mateix sac, a mi també per això em crea una mica de rebuig. Què vol dir això de l'agenda 2030, l'educació sexual i de gènere? No, no, és que els gais som una cosa, les lesbianes som una altra, les persones trans són una altra, les persones bisexuals ja ni te cuento. És a dir, per això dic que es simplifica un munt el discurs i per això... No anem bé, també, crec, no? Clar. Perquè que jo t'hagi d'estar fent aquesta pregunta ara, a tu, en un podcast, quan som dues persones que, en teoria, sabem, imagina't, no? Com que, fins i tot, que si entre col·lectius no parlem, imagina't si entre
LGTB... De fora com es miraran, clar.
Sí, totalment. Clar, és el que deies abans, de, per exemple, la bifòbia dins el col·lectiu. Gent que diu, ah, bueno, al final una cosa sempre et tira més, seràs una cosa o l'altra, no? Com pot ser que una... O és una fase, o estàs confús. Com pot ser que un noi gay t'estigui dient això? És que és realment increïble. El prejudici aquest de... que també crec que està força dins del col·lectiu, de si és una persona bisexual hi haurà més números de que em posi les banyes.
100%.
Bueno, i ha d'entrar tot el discurs de la fiabilitat. O sigui, jo verdaderament us recomano que anigueu a la llibreria i compreu, subratlleu, perquè per a mi és una bíblia, és que és una bíblia i no lux. Resistència bisexual, d'Elisa Coy.
Sí,
em sembla una obra magnífica, brutal. Sí. O sigui, si voleu alguna cosa didàctica sobre això, per a qualsevol... és que llegeix això, no? I crec que explica molt bé aquest factor de la fase, no? De com s'usa això com a violència per a marcar a les persones bisexuals. I també m'agrada molt com estàs sempre, que també les tenen les persones... gais, lesbianes, per si no, però el tema de la sospita, no? Cap a les persones sexuals, en tant, fins a quant temps, per què no confio, i és com, uau, això és un patró patriarcal tan clar.
Sí, si ets una dona, sembla que estiguis fent trios tot el dia, dius, mira, no va així.
Totalment, sí.
La cosa de la hipersexualitat, no?
100%. Jo també, o sigui, no vull com tirar castanyes en fora el col·lectiu, però crec que també quan dic que el col·lectiu ens hem de revisar en termes de bisexualitat, també és un... Ei, tu estàs sentint tanta pressió per aquesta persona bisexual perquè és bisexual o perquè aquesta persona et recorda que hi ha un seguit de violències sistèmiques heterosexuals que t'esquitxen cada dia i tens la sensació que aquesta persona n'és partícip. És a dir, que crec que també hi ha un punt que va molt més enllà de les aparences bisexuals, o sigui, de les aparences que nosaltres tenim envers els bisexuals i que ens hem de revisar nosaltres quan relacionem a persones bisexuals. Ei, tot el que jo estic sentint, aquesta persona no és el meu sac de boxa.
Jo també trobo que hi ha una cosa que és més discreta, però que és la invisibilització o tabú de certes coses. Mm-hmm. Abans heu parlat del porno. Mm-hmm. Hi ha com un discurs molt de, no sé si dir pànic moral, perquè amb algunes coses està justificat, no? Però es parla molt del porno, com afecta els menors, la qüestió del porno patriarcal, com és violència contra les dones o no, etc. No estem parlant mai del porno gay, del porno lèsbic. I com dic, el porno poso 70.000 exemples, de la sexualitat. Hi ha un munt de temes dels quals no continuem parlant amb una mirada completament hetero.
100%. Des de que abans que nosaltres nasquéssim, ja hi havia totes les persones trans, totes les persones queer, totes les persones marginals, o sigui, gent que no podia treballar perquè ningú li donava feina, feien porno d'autoconsum, feien postporno, feien les seves històries, feien els seus shows, feien els seus treballs sexuals de tot el que se'ls hi passés pel cap. I crec que és important tindre en compte aquesta herència a l'hora de parlar de porno. Perquè el que veiem a Pornhub i a totes aquestes merda de distribuïdores de porno és, jo personalment ho penso, una barbaritat. És a dir, és porno que fins i tot quan hi ha persones del mateix sexe que hi intervenen, perquè no hi ha porno, en aquest tipus de plataformes no hi ha porno queer, no hi ha porno LGTBI, són continguts pensats exclusivament per al consum patriarcal.
Masculí.
Masculí. Punto. Sí. I crec que s'ha de fer bastant aquest repunt, perquè jo personalment he treballat en la indústria, he estudiat la indústria i he vist coses molt ben fetes dins del porno. Això no extenta que sigui una indústria molt problemàtica. Vull dir que jo també tinc els meus rancors, tinc les meves històries i no em posaré mai a defensar-ho a pecho y espada. Però crec que és un tema molt, molt, molt més complex del que ens pensem.
Jo només vull fer girar la sabidoria que acaba de dir Gerard, que és increïble, no tinc res a dir. És que jo, quan encara exercia de periodista, vaig intentar fer un reportatge que era amb els prejudicis dins del porno gay, en el sentit de com s'estava fetichitzant als actors negres i als actors d'ascendència llatina, no? I em vaig trobar com una gran opacitat per la seva part de
I el tema racial atravessa el porno d'una manera espectacular. Sí.
En el porno mainstream, si parlem de porno, també parlem del porno dins del porno mainstream, quin tipus de porno gay i de porno lèsbic s'està fent, no? És que és una cosa que està completament fora del debat.
Barbaritats.
Inclús jo, quan he fet temes de porno, m'he adonat que jo mateixa, no sé per què, sempre també m'ho deixava, perquè estava ocupant tant la qüestió completament legítima de la violència contra la dona, que això és com, bueno, això ho apartem, no? Però sí, i com això mil coses, no? La sexualitat lèsbica encara és com el gran misteri.
Això no existeix en absolut. No, és que jo us ho dic, o sigui, la indústria del porno mainstream, tal com el coneixem, jo no puc. O sigui,
sí, però parlo de la sexualitat entre dones en general. O sigui, jo tinc la sensació que la gent parteix d'uns mites de si no hi ha joguines sexuals no poden fer res, no? Per exemple. I això encara hi és.
Sí. I tant, i tant. Bueno, i en termes de salut, també. De fet, a Salsa Romesco fa un parell de setmanes vam fer un especial de salut, i de fet la Jora està aquí de públic avui, que és la que venia convidada, en el que la sexualitat lèsbica està travessadíssima. És a dir, el millor que et pot passar és que et tractin de dona heterosexual i que els hi agafi pànic perquè no et quedis embarassada. Això és el millor que et pot passar, perquè el nivell de violència és espectacular, perquè hi ha molt poca coneixença en la sexualitat lèsbica.
Per exemple, el ginecòleg, no?
Ah, sí, bueno, no, el ginecòleg ja no ha oblidat. O sigui, això ja és com espectacular haver d'explicar cada cop que vas al ginecòleg, que et relaciones amb persones del teu mateix sexe, no? I que et faguin sempre les mateixes preguntes, i quan els dius que no fas servir mètodes anticonceptius, es fiquin la mà al cap, en plan, et quedaràs prenyada. I jo, vale, això no és el pitjor que em pot passar ara mateix. O sigui, amb 30 anys, creu-me que no és el pitjor que em pot passar. Llavors, sí. No, és un follon. I crec que també lligat a això, i que és un altre tabú que passa molt desapercebut i no sé si els gais també ho noteu. Bueno, segurament, perquè vosaltres no podeu gestar, o sigui que encara deu ser més heavy, que és el tema de la família tradicional. És a dir, no pots parlar, costa molt parlar obertament de que és possible tindre una família no tradicional.
O sigui, que ara està sacant uns temes que donen per a quatre podcasts, però
no, clar, en el sentit de que encara és un tabú dir-ho, que encara hi ha gent que et posa mala cara, hi ha gent que li sorprèn.
Bueno, en els vostres termes, per exemple, que no podeu gestar de manera natural, bueno, no sé que siguis un home trans, evidentment, jo no sé com porteu el tema de l'adopció, quan dieu que voleu adoptar o quan dieu que voleu acollir, però jo, per exemple, quan dic que vull maternar, que no gestar, és un temón, en plan, què vols dir? Que, però si adoptes un nen o si aculls una persona, clar, doncs potser tindràs mil problemes i això no és una família i hauràs de pagar molts diners perquè tal. I jo, però què us penseu? Que jo vaig néixer ja amb facilitats. Que, o sigui, jo seré una dona que no dependrà d'homes. I això també, quan els hi dius que jo no depenc d'homes com a tal, o sigui, que no em calen, a mi els homes no em calen, quan els dius a mi, no. És que a mi els homes és que no em calen, o sigui, és que no ho entenc. Però què dius? Feminazi, tu no entens res, la convivència. No, sí, jo sóc una persona que convisc molt bé amb els homes, però és que no em calen. És a dir, com...
Punto,
no? Com que això també... Sí. Ostres, crec que el tema de família tradicional i de tots aquests patrons, no?, prehistòrics, ostres, és un supertabú, no sé tu com...
Jo m'he adonat que és una cosa que no es parla.
És heavy.
En plan, este maricón. Vull dir... sobretot com termes familiars i persones que són conegudes.
I potser no pregunten tant per parelles, no, és un tema tabú.
I el que em dóna compte amb el meu entorn sobre aquest tema és que ens hem anul·lat la possibilitat i la pregunta. En plan, per exemple, jo sé que, i perquè m'ho he treballat molt, en plan, no vull ser, o sea, dic que no vull ser pare perquè no vull ser pare perquè genuïnament perquè generalment no vull ser pare perquè veig que no puc ser pare, en el sentit de, si voldria ara un procés d'adopció, tindria que apuntar-me a la llista, però en quina casa estic vivint? Estic compartint pis amb quatre persones?
Clar, no, no. Oblida't.
Clar, però això és que és plan.
No.
M'agradaria ser pare, però és que no m'ho he preguntat genuïnament, perquè clar, pensé, saps, en quines condicions materials? Tampoc tinc una parella perquè vingui a serveis socials i dir, no, que ell i jo en aquesta casa, no? Sí que sé que a més tinc com un entorn molt clar i molt posat sobre la gestació subrogada. Alguna vegada...
Això és un temón.
Bueno, ja. Alguna vegada, no? Com en alguna cita a Tinder o Bumble, más d'estos, no? Sí que veus com la icona del fit del bebé, no? Sortir com la conversa, no? I el, bueno, quiero ser padre biológico. I és en plan, però anem a veure.
Què vol dir això?
Clar, què vol dir això?
Què vol dir això?
Què vol ser pare biològic amb qui? O sigui, bueno.
Gestació subrogada, no? Bueno. Sí, sí, clar.
És que és un temón.
Sí.
I jo crec que també, quan vens de família... No sé el teu cas, no sé el teu entorn familiar, tal, però clar, quan vens de famílies heterosexuals, família tradicional catalana, perquè els catalans som tradicionals i jo què sé, a mi m'encanta ser catalana, eh? O sigui, fins la mort de Catalunya, m'encanta Catalunya. Però sí que és veritat que hi ha un tema de que costa molt fer entendre que hi ha la possibilitat de que existeixin altres famílies catalanes.
De canviar la catalanitat també en aquests termes de què incloem,
clar,
no?
Clar, que potser, potser volem... Jo me'n recordo quan l'Anna Gabriel va dir... Bueno, a mi m'encanta aquest tall. O sigui, quan l'Anna Gabriel va dir jo criaré els meus fills en tribu, i això es va viralitzar i va ser una aliada de crítiques i tal, vaig pensar, veieu? És que no enteneu res. O sigui, jo sóc lesbiana i segurament tindré una criança molt més comunitària que una persona heterosexual. I això s'extrapola a persones gais, trans, perquè som gent que per herència som col·lectives. Perquè ens necessitem per fer front a moltíssims tipus de violències. I això, per mi, encara és un tabú, com que costa explicar-ho. En plan, no tindré una família tradicional com creieu que tindré.
Sempre acabo amb un joc, un dilema, una pregunta oberta. Això és una mica atracament, perquè no us havia avisat. Però avui vull acabar amb una recomanació, perquè l'altre dia vam fer recomanacions literàries per Sant Jordi i em va agradar molt. I com heu tret el tema de la ficció, de no hi ha prou ficcions com The Humana, LGTBI, volia que cadascú em recomanés una sèrie. Va, anem a dir sèrie.
Vinga.
LGTBI com Déu mana.
És una pel·li, o sigui, no és una sèrie.
Cap problema.
Vale, jo us diria una que es diu Llengua estrangera, que és una pel·lícula francesa que podeu trobar a una plataforma que no faré publicitat, però que és catalana. I és una pel·lícula que tracta d'un amor lèsbic entre estudiants d'intercanvi, però sobretot posa molt el focus en la lluita anarquista a França en els anys entre 2000 i 2010, i us la recomano moltíssim, i crec que són uns personatges LGTBI molt ben portats.
A mi també estava pensant en una pel·lícula, a mi 120 pulsacions, és la pel·lícula que l'he vist al cine 3 vegades i he plorat amb les 3 vegades. Crec que té un discurs de lluita activista per acabar amb la sida i el VIH, i sobretot de veure persones que es seguien desitjant malgrat estar morint-se, que és com això és un tabú, en plan, claro que tens desig sexual sobre això. I també m'havia apuntat a mi Retrato d'una mujer en llamas.
Va
flipar, perquè no havia vist un tractament tan bonic i tan natural d'un amor entre dones, no sexualitzat, sinó... I som com, a més, són les dues pel·lícules que tinc el pòster penjat a casa.
A mi Pous sempre m'agrada.
Ah, Pous, total.
Pous és fantàstic.
Pous és fantàstic. Sí, Pous. Té tota la part del ball
total,
i tal,
però... No, i molt comunitària, a més,
sí,
també.
Sí, i tot el tema del VIH total, també Pous. Està molt ben tractat i... Sí.
És cert, cert. O sigui, abans de que talles, vull dir que jo també estic molt orgullós de ser alacantí.
Alacantí.
Que te vas dir, parlaré en valencià i tu, claro, i jo.
A Vilaweb estàs més que benvingut. O sigui que...
100%.
Doncs, nois, moltes gràcies. I els que ens seguiu des de les vostres pantalles, ho deixem aquí. Ja sabeu que si voleu venir a fer xarxa amb nosaltres, al Barques del Mirall, podeu fer-vos subscriptors de Vilaweb 30, una subscripció pels nascuts durant la dècada dels 90, que us dona accés a les avantatges d'un subscriptor habitual, uns descomptes que estan molt bé, ho dic sempre, sóc molt pesada, i també avantatges exclusives, com venir aquí a fer xarxa amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i fins una altra.